Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. Aquesta setmana s'ha donat a conèixer que el proper mes de maig el Priorat acollirà el Simposi Internacional Paisatge, Agricultura i Dona. Impulsat per la Comissió del Paisatge i la Sostenibilitat del Priorat i organitzat per l'Observatori del Paisatge de Catalunya, aquesta mostra vol apropar diferents exemples de gestió del paisatge i dels valors que aquest transmet. Aquest simposi és una molt bona iniciativa i, com no podia ser d'altra manera, arribarà just en el moment en què faltarà molt poc per saber si el Priorat és reconegut com a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Dèiem que és una molt bona iniciativa perquè ens permetrà conèixer altres paisatges d'arreu del món, molt diversos, però que alhora tenen alguns aspectes comuns, com són la presència en aquests paisatges dels pagesos i també, molt important, de les pageses. És per tot això que aquesta setmana en l'informatiu entrevistarem el director de l'Observatori del Paisatge, Pere Sala. Parlarem del simposi, evidentment, però també del paisatge del Priorat, dels paisatges de Catalunya, de com els hem de protegir i, sobretot, de com els hem de gestionar. Així mateix, també us explicarem que, precisament a la cartoixa d'Escaladei, que acollirà el simposi el proper mes de maig, ja s'hi pot veure l'exposició Construint el territori, arquitectura tradicional i paisatge a Catalunya. I també que la població de cabra salvatge a Montsant ja ha arribat al centenar d'exemplars. També ens farem ressò dels nous plans d'ocupació que impulsa el Consell Comarcal del Priorat i de les diverses activitats i cursos que organitza el Servei Comarcal de Català del Priorat. Finalment, en els esports, repassarem els resultats dels equips prioratins de la setmana passada, començant per la classificació del Capçanes per a les semifinals de la Copa Tarragona de Futbol Sala. En el temps, Enric Massip ens farà la previsió meteorològica per als propers dies. Comencem! Com us dèiem, avui tenim amb nosaltres via telefònica el senyor Pere Sala, director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, per parlar del Simposi Internacional Paisatge, Agricultura i Dona que tindrà lloc al Priorat els dies 9 i 10 de maig. Bon dia, senyor Sala.
Hola, bon dia.
Expliqui'ns primer que res en què consistirà aquest simposi.
Bé, doncs aquest Simposi Internacional el que vol és fer visible, vol posar el focus, vol compartir aquells paisatges agraris d'arreu del món que es basen en un model agrari que sigui resilient i que, per tant, doncs, tinguin en compte, respectin i conservin els valors i les característiques de cada territori. I, a més, un model agrari que sigui viable, models agraris que siguin viables i que en comunió amb els ciutadans d'aquest territori, que són els que construeixen de forma col·lectiva aquest paisatge i a més en viuen. I el Priorat és un exemple molt clar, però no serà l'únic cas que es tractarà en el simposi, sinó que es busca també altres models agraris semblants, encara que siguin d'agricultures diferents, però altres models agraris semblants, d'aquests resilients, que per tant puguem debatre'ls entre tots. I a més hi ha un altre factor molt important, que és el paper que ha tingut, que té i que tindrà la dona en aquests models, en el sentit des del punt de vista de la pràctica diària, tant en la gestió empresarial com també doncs, en la transmissió de coneixement, en la transmissió de sabers. Per tant, és un seminari que té tres eixos molt claus. El paisatge com a concepte englobador, integrador, l'agricultura i, en aquest cas, doncs, uns determinats models agraris respectuosos amb aquest paisatge i amb els valors del territori i el paper de la dona.
Sí, de fet, això que ara vostè em deia, el tema del paper de la dona, per què s'ha decidit també incloure'l dins al títol d'aquest simposi?
Bé, doncs perquè serà un dels elements fonamentals. No podem perdre de vista el paper que moltes vegades doncs, ha sigut més invisibilitzat tradicionalment de la dona en el sector agrícola i en el sector primari en general, així com en altres rols importants de la societat. I, per tant, ens semblava fonamental que aquest tema fos present i, evidentment, doncs, hi serà present en el títol. És un dels tres eixos claus. De fet, el seminari està dividit en quatre blocs i aquests tres eixos formaran part de cadascun dels, dels quatre blocs. Els comento. El primer bloc és un bloc dirigit al, que tractarà els valors. És a dir, quins són els valors que generen aquests models agraris viables, resilients, etc. I en aquest cas, també, quin paper hi ha tingut o hi té doncs, la dona. No? Per tant, a cada un d'aquests blocs, ara explicaré els altres tres, sempre el paisatge, l'agricultura, per al model agrari, i la dona hi serà present. El primer, deia, de model és el dels valors. El primer bloc és el dels valors. El segon bloc és el bloc que tractarà el model. I, per tant, quins són els components clau per al manteniment i promoció d'aquests models agrícoles, territorials, que siguin viables. I per tant, aquest és un altre dels temes i també s'abordarà des del paisatge, des de l'agricultura i des del paper de la dona. El tercer, fonamental també, és la governança. I per tant, els aspectes de coordinació, de cooperació, de concertació entre les diverses administracions que actuen en un determinat territori a diferents escales, des de la local fins a la nacional. I per tant, en aquest bloc es parlarà sobre les relacions entre els diferents actors, entre l'administració, entre les empreses, societat civil, etc., per tal bueno, que hi hagi una acció una gestió i una acció col·lectiva en el paisatge en bé doncs, del territori, de la productivitat, d'aquests valors que té i de les persones que viuen. I el quart bloc és el bloc dedicat al paisatge cultural agrícola del Priorat. El Priorat en aquests moments està en un moment decisiu d'aquest procés de candidatura al Priorat Montsant-Siurana a Patrimoni de la Humanitat i, per tant, ens semblava que en un simposi internacional que tractés aquest tema on es parlarà de molts paisatges, on hi haurà presència de molts paisatges agrícoles d'arreu del món, doncs aquest fos visible, el paisatge del Priorat fos visible perquè té moltes coses a explicar i té moltes coses a ser exemple i a exportar a altres llocs del món. A mi em sembla que el que està passant al Priorat és un procés molt interessant i crec que serà molt enriquidor en aquest seminari que es pugui debatre. I d'aquí ve doncs, que els impulsors siguin el Consell Comarcal del Priorat, l'Associació Prioritat, i a més de les administracions de la Generalitat, com és el Departament de Territori i Sostenibilitat, el Departament de Cultura, el Departament d'Agricultura.
Sí, vostè ara mateix ho deia, no s'escapa ningú que aquest simposi se celebra al moment crucial de la candidatura a Priorat Montsant-Siurana per saber si és declarada Patrimoni Mundial de la UNESCO. Surt en el marc de la candidatura la idea de fer aquest simposi aquí al Priorat?
Sí, efectivament, forma part d'una de les accions del pla de gestió. No perdem de vista que en el cas del Priorat, i per això deia que és molt interessant, aquest cas és un territori al qual està apostant per un model on un model de gestió, un model propi territorial, un model propi agrícola, un model propi productiu, que vol ser reconegut internacionalment a través d'aquesta figura d'UNESCO, però que en el fons l'objectiu final és seguir aquest model que es basa en els recursos que té aquest paisatge, d'una societat que està orgullosa d'aquest paisatge i que, per tant, independentment del reconeixement o no d'UNESCO, el que ens sembla més interessant és que s'ha creat un model propi i un sistema de gestió que es vol tirar endavant s'aprovi o no reconegui o no aquesta candidatura. I en aquest sentit, el simposi doncs és un objectiu d'això. És a dir, és posar sobre la taula exemples d'arreu del món que ens serveixin per aprendre, per importar, per aprendre, per exportar també doncs, coneixement, metodologies, formes de fer que enriqueixin encara més i facin millor aquest paisatge en un futur. I, per tant, sí, el simposi neix en el marc del sistema de gestió i de la candidatura. I, de fet, el simposi, que és el 9 i el 10 de maig, és poques setmanes abans de la decisió definitiva per part d'aquest organisme internacional, d'UNESCO.
Sí, de fet, ens pot avançar alguns dels paisatges, models paisatgístics que s'explicaran en el marc del simposi?
Sí, això s'està encara avaluant, s'està estudiant. De fet, hi ha un programa que encara no està tancat del tot i sobretot la part dels casos internacionals, doncs, els hem de tractar amb molta cura. I s'ha de veure exactament quins són aquells més adients precisament per poder debatre el que es debatran aquí, no? I veure aquests models agraris que tenen aquests valors. I en aquest sentit, doncs, el model, per exemple, de gestió, precisament d'una comunitat de dones al Marroc que fan oli a l'argan, doncs serà un dels exemples que molt probablement, i encara ho estem... No vull dir-ho al 100% perquè encara s'està avaluant, s'estan acabant de buscar en aquests llocs, però serà, molt probablement serà en el Priorat el mes de maig. Una altra és la cooperativa també de dones de la Ribera Sacra a Galícia. Hi ha un altre cas de cultiu de cacau al Brasil, etc. I encara m'agradaria no dir-ne més, però s'estan buscant 7-8 casos internacionals que ens semblen de gran interès. Fixa't que no estic parlant només d'Europa, sinó que ens estem anant a Llatinoamèrica, ens estem anant a Àfrica, ens estem anant també segurament a Àsia, i penso que això farà, doncs, un debat molt ric. S'espera persones d'aquí i de fora, les conferències seran traduïdes els idiomes oficials seran 4, català, castellà, anglès i francès, i això ja ens li dona la notorietat que té aquest simposi, que per això també, doncs, té el suport de tantes entitats i administracions.
Uh-huh. Vostè és el director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya. Podem dir que Catalunya té la gran sort de ser un territori molt ric, paisatgísticament parlant?
Doncs sí, ho és. Ho és, i a vegades no en som prou conscients. Però mica en mica em sembla que sí que ho estem sent, eh? Tant societat com administracions, doncs mica en mica, des de l'aprovació de la llei de paisatge, l'elaboració dels catàlegs de paisatge, etc., doncs s'ha fet feina, encara n'hi ha per fer, però s'està prenent consciència sobre la importància d'aquesta diversitat. I poseu un exemple, arran dels treballs de l'Observatori, doncs, juntament amb diverses universitats del país, etc., doncs es van definir 134 paisatges a Catalunya. Això són molts paisatges per un territori de les dimensions que té Catalunya, i si ho comparem amb altres llocs d'Europa, podríem dir que és un dels territoris d'Europa amb una diversitat més gran. I això què vol dir? Doncs que són molts valors diferents, és un patrimoni de primer ordre, i ens ho podem mirar des d'un punt de vista cultural, perquè el paisatge és cultura, i també ens ho podem mirar des d'un punt de vista fins i tot turístic, si voleu, no? Perquè el paisatge també és un recurs de primer ordre per al turisme. Però, en tot cas, estem valorant un territori molt ric, molt divers, que ho sabíem, que per el seu clima, pel seu relleu, per la varietat de formes de vida, etc., però que aquest mapa ho ha posat de relleu, i els catàlegs, amb les seves descripcions i els seus continguts, doncs, ho han acabat d'exemplificar. I el que pretenem, o que estem intentant, i així se'ns demana des de la llei de paisatge i les polítiques de paisatge en aquests moments, doncs, és precisament mantenir i reforçar aquesta diversitat i procurar que les actuacions públiques vellin per això i promocionin, i que a més el paisatge sigui, que és, un factor de desenvolupament molt clar, és un motor clau de desenvolupament a nivell local, i el Priorat n'és un exemple claríssim.
Val, ara mateix ha dit que hi ha 134 paisatges diferents catalogats a Catalunya. N'hi ha cap que es vegi en una situació de perill de desaparèixer?
A veure, aquests 134 paisatges no són paisatges bons o dolents, és a dir, no estan catalogats com a paisatges excel·lents o paisatges de baixa qualitat. Al contrari, tots els paisatges, perquè cobreixen tot el territori, en el fons, a dins, tenen, a dins seu, aquestes àrees, no? Tenen llocs amb més valor i llocs que la població els reconeix més valor, menys valor. I això és així, eh? I això és així fruit, doncs, de les característiques intrínseques de cada lloc, de la percepció que en té les persones i també de les transformacions i les dinàmiques que pateix o que té el territori, tant les positives com les negatives. I, per tant, no podríem dir que hi ha, que d'aquests 104 paisatges hi ha un, o n'hi ha dos, o n'hi ha cinc, que són paisatges de molt baixa qualitat. No, són paisatges doncs que a dins seu, com que estem parlant d'àrees molt grans, evidentment hi ha zones més degradades, hi ha zones que s'han empobrit paisatgísticament, però també hi ha zones amb més valor. I la nostra funció, i la funció que hem de fer entre tots, entre la societat, administracions i actors, és precisament vetllar, doncs, per recuperar, per promoure, per preservar, per restaurar aquests llocs de menys valor, recuperar-li el seu significat i els seus valors, i potenciar i mantenir, doncs, els llocs que en tenen més.
Val, tornant al Priorat, confia que acabarà sent reconegut com a Patrimoni Mundial de la UNESCO?
Home, s'ho mereix, s'ho mereix. Jo crec que conflueixen diverses coses molt, molt interessants en el Priorat, i que nosaltres, com a observatori, que treballem, doncs, que també tenim, treballem a fora també de Catalunya, que tenim relacions a fora de Catalunya, ens agrada explicar-ho, a part d'aquí, i és un cas conegut, és el fet de, en primer lloc, el paisatge del Priorat és un paisatge ben conservat, és un paisatge divers, model, és un paisatge agrícola divers, de policultiu, amb aquest model que dèiem abans, doncs, que respecta els valors de els valors del territori, i que, per tant, té uns valors naturals, productius, culturals, tant materials com immaterials, de gran interès, i que, a més, no només són de gran interès, sinó que, a més, estan a punt de ser reconeguts a nivell internacional. Però això no és l'únic que passa. Passa també que hi ha una societat, la societat prioratina és una societat, doncs, que fa 10 anys, fa més fins i tot, però fa 10 anys que està apostant per aquest sistema de gestió i per aquest model de comarca, i que està orgullosa d'aquest paisatge, i que pensa que els valors d'aquest paisatge, que es pot viure dels valors d'aquest paisatge i d'aquest model. I que, per tant, està treballant a favor del manteniment d'aquest model agrícola, tradicional, patrimonial, etc. Per tant, d'una banda tenim un paisatge que és de qualitat, des d'un punt de vista agrícola, els pobles, sense masses elements dissonants, és un paisatge nítid, etc. Dos, una societat que creu en aquest paisatge, que està orgullosa d'aquest paisatge, que, per tant, vol viure i treballar, vol viure i produir a partir d'aquests recursos, i, a més, de bracet hi ha una administració local, doncs, que també va a favor d'aquests nous models. Això no és fàcil de trobar. No és fàcil de trobar ni aquí ni a fora, i, per tant, em sembla que té tots els mèrits i tots els valors perquè pugui tenir aquest reconeixement que s'espera.
Bé, doncs, moltes gràcies a Pere Sala, director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, per haver compartit aquesta estona amb els oients de Ràdio Falset. Merci.
Gràcies a vosaltres.
No ens movem de la Cartoixa, perquè des del passat diumenge i fins al 22 d'abril, aquest monument acull l'exposició Construint el territori, arquitectura tradicional i paisatge a Catalunya, produïda pel Departament de Cultura de la Generalitat i coordinada per l'Institut Ramon Muntaner en col·laboració de les entitats de l'Observatori del Patrimoni Etnològic Immaterial. La mostra aborda el tema des d'una perspectiva eminentment etnològica per a mostrar la relació home-medi-arquitectura des d'una aproximació a diferents paisatges i entorns històrics, culturals i productius rurals de Catalunya. L'arribada de l'exposició a Scaladei és gràcies a l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat, a l'Associació Prioritat i al Parc Natural de Montsant. L'objectiu principal de l'exposició és, segons els organitzadors, aportar elements de reflexió sobre com el medi, les formes de vida, la tecnologia, les relacions socials i les maneres d'entendre el món es combinen per donar forma i fixar l'ús dels elements arquitectònics dels nostres paisatges humanitzats. Coincidint amb l'arribada d'aquesta mostra al Monument del Priorat, el passat diumenge també es va presentar el catàleg de l'exposició editat recentment. La població de cabra salvatge al Parc Natural de Montsant ha arribat al centenar d'exemplars segons dades de l'últim cens elaborat el passat mes de gener, amb la participació del cos d'agents rurals del Priorat i personal tècnic del Parc i de Forestal Catalana. Des de l'any 2008, el cos d'agents rurals, juntament amb personal tècnic del Parc Natural de Montsant i Forestal Catalana, duen a terme el cens de cabra salvatge ibèrica, amb l'objectiu d'estimar la densitat poblacional d'aquesta espècie. Les dades obtingudes enguany mostren un augment del 25% respecte de l'any passat i confirmen la tendència a l'alça detectada, sobretot a partir del 2015. Es tracta d'una població reduïda, estable i sana. El nombre més gran d'exemplars i de rastres s'ha observat entre els paratges de les Crestes del Blai, el Racó de la Pastera, les Puntes Planes i el Barranc de Sant Bartomeu. Durant el 2018, el pla d'ocupació que ha estat en funcionament a la comarca ha permès la neteja i condicionament de senders, el manteniment d'instal·lacions municipals i la neteja de domicilis acollits al Servei d'Atenció Domiciliària. El president del Consell Comarcal del Priorat, Jordi Sabater, se'n mostra molt satisfet per una doble raó. Per una banda, creu que aquests plans d'ocupació permeten l'ocupació de persones en situació d'atur que es formen i incrementen la seva experiència laboral. I per l'altra, permeten prestar serveis i emprendre actuacions de manteniment que són molt necessàries als nostres municipis. Així doncs, el Consell Comarcal ja està impulsant un nou pla d'ocupació per aquest 2019, que permetrà la formació de 12 persones, que es dividiran en dues brigades, una de neteja forestal i una altra de neteja domèstica. El Servei Comarcal de Català del Priorat ha obert les inscripcions per a un curs presencial de català de nivell inicial, que es farà a Falset els dilluns, dimecres i divendres i que s'impartirà del 18 de febrer al 10 d'abril. Al mes de gener ja va començar també un curs de nivell bàsic 1, que ha tingut molt bona acollida i que finalitzarà al mes de març. S'hi van inscriure 21 persones procedents de Romania, Irlanda, Moldàvia, el Marroc, l'Argentina i els Estats Units. La responsable del Servei Comarcal del Català del Priorat, Rosalia Bernet, destacava l'interès de les persones nouvingudes a la comarca per aprendre la nostra llengua.
Veiem que últimament venen més alumnes que es volen matricular als cursos inicials i bàsics de català. Què vol dir això? Doncs que són la gent no catalanoparlant que arriba a la comarca o que ja hi era i que doncs, per algun motiu ara necessiten o volen aprendre català. Per tant, sí, hi ha dades, tenim les dades que si comparem del 2017 amb el 2018, el nombre d'inscrits als cursos del Servei Comarcal de Català del Priorat ha augmentat un 63%. Una comarca com la nostra, petiteta, doncs això és molt important i crec que molt interessant.
Així mateix, des del Servei Comarcal de Català també es dona suport a altres iniciatives per fomentar l'ús de la llengua. És el cas del cicle de cinema infantil en català 5, que durant els mesos de febrer i març arriba també a Falset.
És una iniciativa de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura que va sorgir o està pensat per fer créixer l'oferta i el consum de cinema infantil en català i amb aquest cicle hi col·labora el Consorci i en el nostre cas qui col·labora o qui s'encarrega de tirar-lo endavant és l'Ajuntament de Falset perquè l'inclou dins de la programació de l'Artesana.
En el marc del 5 es podran veure a Falset dues pel·lícules. El dia 24 de febrer s'hi projectarà En Ralph destrueix internet, mentre que el 23 de març s'hi passarà La gran aventura dels Lunis i El llibre màgic. Tot seguit, els esports. Els esports. El Capçanes de Futbol Sala va aconseguir la classificació per a les semifinals de la Copa Tarragona després de derrotar in extremis al Laguna Cambrils per 5-4. Marc Areny, Roger Grifoll i Arnau Sedó van avançar els prioratins, tot i que els visitants van anar reduint distàncies. Álvaro Pascual i en els darrers instants del maig, altra vegada Marc Areny, van acabar per certificar la classificació del Capçanes. En semifinals, l'equip del Priorat s'enfrontarà al futbol sala Flix Café de Mari. El partit es jugarà al municipi de la Ribera d'Ebre el proper 23 de febrer. A tot això, aquest cap de setmana torna la Lliga de Futbol Sala. El Capçanes descansa, ja que el seu rival, el Rapitenc, s'ha retirat de la competició, mentre que el Priorat Nord visitarà el camp de la Pobla de Montornès demà diumenge a la 1. En futbol 11, el Falset Esportiu va caure per 3-2 al camp de l'Escuela San Pedro i San Pablo. La primera part va posar els locals amb 3-0 i no va ser fins al segon temps que els del Priorat van reaccionar amb els gols de Said Bouaca i Francisco Méndez, tot i que no va ser suficient. Amb aquesta derrota, el Falset es col·loca 8è a la classificació amb 31 punts. En la jornada d'aquest cap de setmana, el Falset rep el líder, les Borges del Camp, demà diumenge a 12:15. I el Porrera, per la seva banda, també va perdre al camp del Bonavista per 2-0. Els porrerans són 16ens a la classificació amb 14 punts i avui dissabte reben el Mas Pellicer a 4:45. Finalment, els juvenils del Falset es van imposar un rival directe, el Montblanc, per 0-2. Pels nois de la capital del Priorat van marcar Hisham Bouak al 23 i Webster Paraíso al 43. El Falset és tercer a la taula amb 37 punts, a 3 del líder, el Santes Creus. En la propera jornada, els juvenils visiten demà a les 5 el camp del Riudoms.
I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana caracteritzada pel domini de l'anticicló i si bé als principis van tindre alguns vents forts de nord-oest i de nord, amb temperatures algo baixes, a poc les temperatures s'han anat suavitzant i el vent s'ha calmat, donant una situació molt tranquil·la i molt agradable en temperatures durant les hores centrals del dia, com dèiem, molt agradables. Situació per aquest cap de setmana es mantindrà pràcticament sense variacions, amb alguns moments alguns núvols alts, alguna boirina o boira a primeres hores del matí, però transcendent, ambient tranquil, temperatures agradables durant les hores centrals del dia i les nits sense ser excessivament fredes. I en quant a efemèrides, hem destacat que el dia que va avui, però de l'any 1917, hi havia greus inundacions a Palamós, a Girona i bona part de la província de Barcelona.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la seva atenció. Els ha parlat Manel Sales Martori. Els deixem ara amb Jordi Soldevila i l'hora del vermut. Que vagi bé!